Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. A les portes de la jornada 17 a Primera Divisió, jornada en la que el Barça haurà de visitar Osasuna diumenge a partir d'un quart de 5 de la tarda. Va dir Xavi, després de caure contra el Bayern, que ara sí, que ara començava una nova etapa, doncs a veure quines decisions pren, quina imatge dona l'equip i quin és el resultat diumenge. Perquè tal i com està el Barça, qualsevol rival et pot posar en dificultats. Parlant de problemes, Memphis està lesionat, per tant, l'únic davanter centre que té disponible Xavi és Luke de Jong. Alba, finalment, només té molèsties als isquios de la cuixa dreta, però ni que sigui per precaució, tampoc sembla que hagi d'estar diumenge. Aquest és el panorama, un panorama complicat. Ja coneix el Barça els seus possibles rivals a la ronda prèvia als vuitens de final de l'Europa League. Són aquests: Glasgow Rangers, Nàpols, Olympiacos, Lazio, Braga i Dinamo de Zagreb. Dilluns al matí, el sorteig. El partit de la jornada de la Lliga el tenim aquest cap de setmana, diumenge a les 9. Derbi madrileny, Real Madrid, Atlètic de Madrid. Real Madrid líder, 39 punts. Atlètic de Madrid, quart, 29 punts. Hi ha 10 punts de diferència entre tots dos. L'Espanyol rebrà demà a les dues al Llevant, a l'equip Cué de Primera Divisió, amb les baixes de Calero, Di Mata i Oscar Gil per lesió, més la de Fran Mérida, que està sancionat. Sentirem avui a Vicente Moreno ja en la prèvia del partit. Dir també que 37 de 42 clubs de primera i segona aproven l'acord entre la Lliga i CBC. Els dissidents, Barça, Real Madrid i Atlètic Club, ja van advertir ahir que portarien aquest acord als tribunals. El Girona juga també demà a les 4 al camp de l'Eivissa. En futbol femení, el Barça va golejar també a l'Arsenal a l'Emirates per 0-4. Estan classificades, per tant, per quarts de final de la Champions i ara ja toca centrar-se en el clàssic de diumenge. Tenim Real Madrid-Barça aquest diumenge al matí a l'Alfredo Di Stéfano. Tenim clàssic a l'Eurolliga, avui al Palau, Barça-Real Madrid, a partir de les 9, amb els dos equips empatats al capdavant de la classificació. En handbol a la Champions, el Barça va empatar ahir a la pista del PSG a 28 gols. I al Mundial Femení d'handbol, avui tenim Espanya-Croàcia. A partir de dos quarts de 9, si Espanya guanya o empata, estarà ja classificada pels quarts de final. En Fórmula 1, aquest cap de setmana es decideix el Mundial, en l'última cursa a Abu Dhabi, entre Hamilton i Verstappen. Els dos pilots estan empatats a punts. I avui també es podria decidir el Mundial d'escacs. Si guanya Carlsen, el noruec, la partida d'avui serà campió del món. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Petoni i el Toni Freixa i les preguntes del dia Esports COPE que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, us preguntem quin camí veieu més assequible per arribar a la Champions, la propera temporada. Guanyar l'Europa League, voteu aquesta opció al 42%, quedar entre els 4 primers a la Lliga, 58%. En clau espanyol, us demanem què creieu que farà l'Espanyol demà contra el Llevant. Penseu que guanyarà bé el 43%, que guanyarà justet el 35%, que empatarà el 7% i que perdrà el 15%. El Marc Peires està al control de so, la Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori, passant 8 minuts de les 3 de la tarda, estem en marxa, la pilota ja roda Esports COPE.
¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
Hasta donde quieras.
Mapfre presenta el programa Tu Futuro, la gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Llega la Navidad, ese momento mágico del año donde todo es posible y vives con tanta ilusión. Y en El Corte Inglés, la ilusión convierte tus sueños en realidad, porque puedes hacer todas tus compras cómodamente en nuestra app o en la web y te lo enviamos donde y cuando lo necesites. El Corte Inglés, la ilusión de la Navidad.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Vinga, comencem abordant l'última hora del Barça, que ens la porta avui el Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
L'equip avui fa festa, demà farà el darrer entrenament abans del partit de diumenge al camp d'Osasuna. I el panorama és dur, perquè segur que en l'aspecte anímic l'equip no està ni molt menys bé, està segur molt tocat després de la derrota al camp del Bayern i, a més, mires la infermeria i Xavi té un panorama complicat, eh?
Dos més a la infermeria, de fet, després del partit contra el Bayern. Memphis Depay, que té una lesió al bíceps femoral de la cama dreta. No s'especifica el comunicat al temps de baixa, però és un problema molt greu per Xavi, donat que era el nou titular indiscutible, només per Xavi, també ho era per Ronald Koeman. No s'ha mogut mai de l'onze inicial i l'únic nou que queda ara mateix disponible per Xavi és Luke de Jong. Veurem què passa contra l'Osasuna. També es baixa Jordi Alba, ja sabeu, tenia unes molèsties als isquios de la cuixa dreta, va forçar, va estar contra el Bayern, no va aguantar ni la primera meitat, va ser substituït, i el club ha informat també que es baixa i ha estat descartat per el partit contra l'Osasuna, i veurem si està disponible el dia 18 contra l'Elche. També s'ha comunicat que l'operació de Sergi Roberto a Finlàndia ha estat un èxit per la seva lesió al recte femoral de la cama dreta. El reusenc ja va penjar una fotografia ahir al vespre al seu compte d'Instagram, on informava que la cirurgia havia anat bé, i des del seu entorn expliquen a Sportscope que estaria uns 3 mesos de baixa. Aquestes 3 baixes sumen els lesionats ja coneguts de Pedri, Ansu Fati, Bradway i el Kun Agüero. Són més problemes a la infermeria del Futbol Club Barcelona.
Sí, sí, perd a 2 futbolistes titulars i no en recupera cap Xavi de cara al partit contra Osasuna. Ahir va estar la cúpula del club, el president, el director de futbol, el vicepresident esportiu, han estat allà fiscalitzant una mica què passava a l'entrenament, eh?
Sí, deies ara mateix lo de les, com estaria, no?, el vestidor, que estarien tots preocupats i una mica enfonsats, no?, després de la desfeta contra el Bayern i de caure eliminats de la Champions. Doncs la fotografia que difosa el club de la presència de Joan Laporta, Rafa Juste, Mateu Alemany a l'entrenament d'ahir, també de Jordi Cruyff, ho diu tot, perquè tenen cares llargues de preocupació i s'havien reunit minuts abans amb Xavi Hernández per parlar d'aquesta situació, de com estava l'equip, sobretot de com podien revertir aquesta situació al mercat d'hivern, de veure què podien fer de sortides, evidentment abans d'entrades, i què podien fer. Ahir van estar a la ciutat esportiva, van donar escalf al primer equip que entrenava, avui descansant, i així és el panorama que hi ha al club ara mateix.
Sí, sí, s'han de prendre decisions, s'ha d'encertar, però el tema és que no hi ha molt de marge, ni econòmic, a nivell de liquiditat, però el gran problema no seria aquest, sinó, com hem vingut comentant, el gran problema ara mateix és que el Barça no té fair play financer per a fitxar ningú, així que o surten futbolistes o no es podrà fer res. Un parell de coses més. Què passa amb Collado? Que ahir el Barça va anunciar que se n'anava cedit al Granada i no s'acaba de concretar aquesta operació.
Passades les 9 de la nit, el Futbol Club Barcelona anunciava un principi d'acord amb el Granada per la cessió d'Àlex Collado fins a final de temporada. Ja informava, minuts després, el nostre company de Granada, Fran Viñuela, que al Granada li confirmaven l'interès del Futbol Club Barcelona, però que no hi havia cap document firmat d'aquesta cessió. I el nostre company Fran Viñuela ens informava fa res una horeta que al Granada encara no tenen constància de cap document que formalitzi aquesta cessió. Saben de l'interès, creuen que es farà, però encara no hi ha cap document i tampoc saben com es pot fer o com es pot trobar aquesta fórmula, donat que Àlex Collado no té fitxa ni amb el primer equip ni amb el Barça B, i no saben com podrien fer aquesta fórmula perquè arribés cedit, perquè també el Granada està preocupat pel seu límit de la massa salarial i del fair play. Així que veurem què passa amb Collado, encara que ja ens deia també el nostre company de Granada que tot fa pensar que sortirà endavant aquesta sessió i que Collado, que no tenia fitxa, acabarà jugant al Granada tota aquesta temporada.
Esperem que la situació es desbloquegi i que el xaval pugui jugar, que porta mitja temporada aturat. I hem de sentir a Mino Raiola, Víctor, que ha parlat del futur de Haaland. Ha donat la llista de possibles equips on és que se m'escapa el riure. On Haaland podria jugar la propera temporada, i entre aquests equips està el Barça.
Hi ha quatre privilegiats, i entre aquests està el Futbol Club Barcelona. Ha reconegut Mino Raiola que aquest, si s'hagués marxat Haaland aquest passat estiu, hagués estat millor pel Dortmund, però que van prioritzar el benestar del club, que estaven jugant Champions, l'afició, l'equip, l'èxit que estava tenint Haaland com a davanter titular indiscutible al Borussia Dortmund, i per tant no van permetre aquesta sortida. També ha descartat que aquest mateix mercat d'hivern surti, no s'ho plantegen, i veuran si en aquest proper estiu surt, però ara escoltareu, reconeix Mino Raiola que és molt probable que surti, i hi ha quatre destins. Un d'ells, el Futbol Club Barcelona.
Tradicionelle Vereine, die sind der Bayern München, Real Madrid, der Barcelona. Ell pot i donarà el següent pas. Bayern, Real Madrid, Barça, Manchester City, aquests són els grans equips als que pot anar. El City ha guanyat la Premier League 5 vegades en els últims anys i quan ens vam mudar a Dortmund tots sabíem que arribaria aquest pas. Pot ser aquest estiu o pot ser el pròxim, però existeix una gran possibilitat de que Erling marxi ja aquest estiu. Veurem.
És curiós que fa èmfasis en el cas del Manchester City. És l'únic del que detalla que ha guanyat la Premier en 5 ocasions els últims anys. I també diu Mino Raiola en aquesta entrevista a Sport One, un mitjà alemany, que parlaran abans de decidir qualsevol d'aquestes opcions, parlaran amb el Dortmund i s'hauran per respecte amb l'equip alemany per decidir el futur de Haaland.
Algú ha de posar al dia a Mino Raiola de quina és la situació econòmica i financera que en Barça en fa l'efecte. Víctor, gràcies, que vagi bé.
Que vagi bé.
Parlem ara de la situació del Barça i del partit que ens espera de Lliga aquest proper diumenge al camp d'Osasuna amb un ex del Barça i d'Osasuna també, entre d'altres equips. Oriol Riera, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, difícil papereta aquest diumenge per tots, per Xavi, pels futbolistes que hagin de jugar, perquè, bueno, m'imagino que com a futbolista, després de venir d'un partit com el de Munic i haver d'anar a Pamplona a guanyar, perquè queda molta lliga encara, però s'ha de començar a sumar de 3 en 3, és complicat, Oriol.
Sí, és complicat a nivell mental, perquè ja no és un sol partit, és el partit del Camp Nou contra el Betis, el partit que guanyes a Villarreal sense jugar bé, doncs ja són un seguit de partits que pesen, que pesen, perquè no acabes de trobar el teu lloc en el camp, no acabes de treure el joc que vols fer, i ara té un rival que a nivell defensiu està fent molt bona lliga, és un dels millors a nivell defensiu, i que li torna a ficar les coses complicades a un Barça que li costa circular moltíssim, i s'encara un final de 2021 amb 3 partits importantíssims per no despenjar-te i per aconseguir el quart estat dels 4 primers de la Champions, que ara mateix és l'objectiu principal.
Sí, sí. Aquests 3 partits són el de l'Osasuna d'aquest cap de setmana, el següent cap de setmana contra l'Elx i el partit pendent que té el Barça contra el Sevilla. Tu creus que la via per jugar Champions la propera temporada, la més factible és via quedar entre els 4 primers de la Lliga o s'ha d'intentar guanyar l'Europa League?
És que el Barça hauria de tenir l'objectiu de quedar entre els 4 primers. És que no hauríem ni de discutir-ho, no? Al final, que ser pitjor ara mateix que potser el Madrid o l'Atlètic de Madrid en aquests moments actuals, possiblement, però ser pitjor que altres equips que poden estar en la mateixa lliga, doncs no ho crec, no? I a nivell d'una lliga regular, d'una lliga on hi ha molts partits, on ara hi ha temps per construir, perquè després d'aquests 3 partits ve el peron de Nadal, on tens molt per construir, amb tota la gent entrenant, on realment pots començar a assentar unes bases importants. Ostres, jo crec que ha de ser aquest l'objectiu. Que més enllà d'això, pues, ara l'Europa League, al final, classifiques i vas a jugar-la i la guanyes, que aquest ha de ser l'objectiu també, doncs benvingut sigui, no? Però ostres, la prioritat sempre d'un club ha de ser la Lliga, i a partir d'allà el que vingui de més sempre és benvingut, però un Barça no pot aspirar a guanyar un Europa League sense estar bé en Lliga. És a dir, és inviable. Per què? Perquè per idiosincràsia del propi club, per manera de fer, si tu no estàs bé en Lliga, no acabes guanyant res. I això és... Jo crec que va lligat de la mà.
Sí. Escolta, és evident que el factor futbolístic és fonamental i que s'han de millorar moltíssimes coses, però abans ho apuntaves una mica. Ara mateix, jo crec que igual d'important és el factor anímic, no? Perquè segur que els jugadors estan tocats, que noten la pressió d'haver de guanyar... Xavi segur que no està content i els apreta.
Sí, 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 i es veu molt, amb les cares, Algun cop jo ho he parlat, em fixo molt amb els davanters, la cara de Memphis com canvia, no? Com una cara de principi de temporada, una cara que va avançant en el temps i una cara d'aquests 3, 4, 5 partits, no? Que és completament diferent, amb molts dubtes, no? Més enllà de la pressió, jo crec que són jugadors que la poden suportar bé, jo crec que tenen dubtes. Tenen dubtes i quan això apareix en el futbol és sintonia de fracàs, no? De situacions complicades, no? De no anar bé, no? Però bé, més enllà d'això, tot va relacionat. En el futbol no podem parlar mai d'un aspecte físic sense parlar del mental, no podem parlar mai d'un aspecte tàctic sense parlar del mental ni del físic, no? I al final, el partit del Bayern l'altre dia ens demostra un cop més que inclús amb les declaracions de Müller al final del partit ho diu molt, molt clarament, no? Que ara mateix el Barça no està preparat per jugar amb les intensitats que demana el futbol actual. I això ho hem d'assumir quan Xavi diu que aquesta és la nostra realitat. Jo esperava que aquesta frase, que comentem la va dir amb unes altres paraules, hagués vingut fa uns anys enrere. Llavors, potser en aquests moments no estaríem tan malament, no? Llavors, hem de començar a ficar-nos les piles a nivell de treballar i de treballar bé. Què li falta en aquest Barça? Però li falta temps i treballar, però no treballar sense més, sinó treballar bé. És a dir, treballar amb la manera, amb la sintonia que aquest club demanda, amb la manera de fer, amb un model a seguir, amb les seves particularitats que tindrà Xavi respecte a altres entrenadors, però treballar bé. I treballar bé significa també entrenar més i entrenar més qualitat. Llavors, bé, és un camí difícil, però bé, és el camí que s'ha de traçar ara mateix.
Un parell de coses més, Oriol. Ara parlaves de Memphis. És evident que el Barça, una de les carències més grans que té, és que no té gol. Memphis tampoc és que aporti una quantitat espectacular de gols, però és el màxim golejador de l'equip, i el perd, Xavi, de cara al partit contra Osasuna. Quina solució s'ha tacut? La de tirar de Luc de Jong, que és evident que és un jugador que a Xavi no li deu agradar gaire, o inventar alguna opció de que algú jugui de fals nou com Gavi, per exemple?
Sí, jo abans de jugar amb Luc jugaria amb un fals nou, amb una situació de domini de partit completament, amb extrems tirats cap a dins per intentar generar molta ruptura. Al final, quan tu no tens un nou referència, un nou que et pugui generar tercer home, que et pugui donar continuïtat a les jugades, que Memphis tampoc ho fa, perquè quan ve a rebre sempre és per retenir i no per jugar ràpid. Jo crec que és una de les demandes que Xavi ja porta temps fent-li, que jugui més ràpid en el sentit per donar continuïtat. Quan no tens un jugador amb aquestes característiques, has de tirar de jugadors amb molta ruptura. Jo crec que en aquesta part tenen molt a dir els interiors, estem veient unes ruptures però sense ni to ni so, estem veient sense gaire sentit de ser, simplement perquè se'ls hi demana. Jo intentaria jugar sense tenir aquesta referència amb aquest fals nou, no? Un fals nou que pugui donar molta superioritat a dins i que puguem tirar extrems que puguin jugar una miqueta més centrats per generar molta més ruptura.
He vist que Osasuna porta 7 partits sense guanyar, no sembla que estigui en el seu millor moment, però en fi, sempre és un rival que posa les coses difícils, i tal com està el Barça, doncs partits fàcils no n'hi haurà cap. Oriol.
Osasuna porta 3 anys, aquest és el tercer, que sempre de la temporada té aquests moments, que hi ha la sensació que juga millor dels punts que té. Veiem que pràcticament està competint a tots els partits, a tots els partits se li escapen per moments concrets. Tot i així, és un equip que en les estadístiques és guanyador en algunes facetes del joc. I al final, doncs, això es té que tenir en compte. Sempre diem que creiem que Osasuna té menys punts del que hauria de tenir, i això és senyal de que algú estan fent bé, no? Sí que no arriben al millor moment, al final també té una carència de talent important, i això passa factura en aquesta primera divisió, que és tan exigent. Llavors, el Barça ha de sortir a intentar generar un partit de tu a tu, d'anar cap endavant, de jugar a camp contrari, per intentar regular Osasuna el màxim possible, que estigui lluny del teu propi camp.
A veure què ens depara la tarda de diumenge a Pamplona. Oriol Riera, gràcies per atendre'ns. Una abraçada forta, eh?
Molt bé. Segur que ens ho passarem bé. Una abraçada.
Sigue la emoción, sigue la Champions. Este lunes, escucha en COPE el sorteo de Champions League gracias a Verti.es, tu aseguradora digital para tus seguros de coche, moto y hogar. Verti.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa, y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
És la sintonia de l'Europa League. No ha sonat molt en aquest programa els últims anys, però a poc ens haurem d'anar familiaritzant amb ella. M'agrada més la de Champions, que voleu que us digui. Però, en fi, el Barça ja coneix els seus possibles rivals, els rivals que pot tenir en aquesta ronda prèvia als vuitens de final de l'Europa League, que són sis, el recordo, Glasgow Rangers, Nàpols, Olympiacos, Lazio, Braga i Dinamo de Zagreb. Ho analitzem amb un dels experts en futbol internacional a la COPE, el Luis Millán. Hola, Luis.
¿Qué tal, Joan? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, nos ayudas un poco a ordenar a estos seis posibles rivales del Barça, un poquito de más complicados a menos complicados. ¿Cómo iría un poco el escalafón, Luis?
Bueno, al final hay que tener en cuenta que son seis equipos que no son del todo fáciles, hay diferentes niveles. Si nos fijamos, está el Nápoles y la Lazio, son dos equipos de Italia que compiten bastante bien, mejor el Nápoles, aunque en las últimas semanas está algo peor. Digamos, ahí estaría el primer escalón.
Sí.
Yo creo que luego podríamos poner sobre todo a tanto a Olympiacos como al Dinamo de Zagreb, más que por la calidad quizá de los equipos, sino por las salidas y lo que puede significar ir tanto a Grecia como a Croacia. Y yo creo que en el tercer escalón y un poquito inferior no debería tener mucho problema el Barça para eliminar tanto a Rangers como a Sporting de Braga. Al final, sobre todo el Rangers juega en una liga menor como es la escocesa, y el Sporting de Braga dentro de Portugal no es ni uno de los grandes. Entonces yo creo que esos serían los tres niveles.
Perfecto. Primer escalón, máxima dificultad, los dos italianos, Nápoles y Lazio. En un escalón intermedio, el Olympiacos y el Dinamo de Zagreb. Y los más asequibles serían el Rangers y el Braga portugués. Lo que hay que ver, Luis, aquí siempre pasa lo mismo. Es cómo está el Barça en el mes de febrero. Pero si tomamos como referencia el Barça actual, tal y como está ahora el equipo, ¿le da para superar con cierta tranquilidad a cuántos de estos rivales?
Yo creo que no debería tener problema para superar a cuatro o cinco de ellos. Quizás el que más me preocupa, más allá del primer nivel, como puede ser el Nápoles y la Lazio, que como comentas, hay que ver cómo está el Barça en febrero. Son dos equipos que tienen jugadores de más calidad, pero me preocupa especialmente el Olympiacos, porque es un equipo muy físico, con mucho jugador africano, que en su casa va a jugar a esperar, y en el Camp Nou mucho más, y yo creo que le puede hacer bastante daño al Barça. Hay que tener en cuenta también que al final son equipos que vienen de una competición en la que ya están rodados, que saben cómo es esto, cómo es jugar los jueves, cómo es luego jugar la liga, su campeonato doméstico el fin de semana. Y hay que ver también cómo se adapta el Barça, porque no es lo mismo quizás jugar sábado-martes que jugar jueves-domingo. Entonces hay que ver, pero yo creo que por sus condiciones, más allá del Nápoles y la Lazio, que quizás lo conocemos más todos porque tienen jugadores de más talla, pero el Olympiacos yo creo que sí que es un equipo que le puede hacer bastante daño. Van primeros en su liga y al final es Grecia, que siempre es complicado. El Dinamo de Zagreb es el mejor equipo del país, tiene una base de jugadores nacionales que van a la selección, Livakovic, el portero, que es el mejor jugador del equipo, pero bueno, tiene a otros, Orsic, Petkovic, al final son jugadores que están acostumbrados a jugar este tipo de competiciones, y hay que ver cómo reacciona el Barça contra equipos que probablemente todos saben que el Barça es un equipo superior y van a esperar, van a intentar coger las costuras y plantear partidos muy físicos. Entonces hay que ver cómo reacciona. Quizás, ya te digo, como te decía antes de escalones, el Sporting de Braga lo veo el más sencillo. Está Abel Ruiz, el ex del Barça,
sí,
quizás casi su jugador así más conocido, y no debería plantear muchos problemas. El Rangers, pues bueno, es mejor en ataque que en defensa, pero claro, es mejor en ataque en la liga escocesa. Entonces, yo ya te digo, confío en el Barça, esté como esté en principio, no tendría que tener problema para eliminar a todos los que no fueran italianos con bastante solvencia, y si alguno de esos se la puede complicar, sería el Olympiacos.
Perfecto, pues esperemos que el Barça esté mejor de lo que está en el mes de febrero, que tampoco va a ser difícil, y vamos a ver qué nos depara el sorteo el próximo lunes. Luis, un placer, muchas gracias,
Nada, un abrazo grande.
Sports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Como me gusta la vida, ir donde nos lleve el viento.
Tornem a la Lliga. Como me gusta la Liga. Gil, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Batllori. Aviam on ens porta el vent. Diumenge a les 9 de la nit al Santiago Bernabéu.
Derbi, eh?
Sí, senyor, Real Madrid-Atlético de Madrid, eh? Un derbi desigualat pel que fa a punts, però anem a veure, eh, com s'acaba la cosa, perquè un derbi sempre és un derbi. Actualitat, última hora de tots dos equips. El Madrid ha treballat avui a Valdebebas, mitja hora de gimnàs i després rondos amb Benzema i Ceballos treballant en solitari. Ha treballat amb el grup ding-dong, campanes de glòria, Gareth Bale. Home. Gareth Bale ha treballat amb el grup, amb la resta de disponibles d'un Carlo Ancelotti, que en declaracions als mitjans del club previsualitza el partit d'aquesta manera.
Tenemos una idea clara, la vamos a probar. Yo creo que será un partido competido. Son todos los aspectos que en este tipo de partidos tenemos que preparar y ser listo. Compromiso es sobre todo para el aspecto, digamos, mental, la motivación, la tranquilidad que tú tienes que tener, porque es un partido que exige mucho a nivel mental y la calidad por la creatividad que tú tienes que tener para intentar de crear problema a un equipo que es muy sólido defensivo.
Anem a veure les sensacions en les últimes hores prèvies al partit per veure si Ancelotti pren la decisió de reservar Benzema o aposta pel francès de titular i torna a deixar Jovic a la banqueta. Asensio, Rodrigo, l'entern dubte a l'atac madridista per la banda dreta, seria una sorpresa que entrés Valverde. A l'Atlético de Madrid, silencio estampa després de la victòria en Champions al camp del Porto. Les últimes proves practicades a Luis Suárez, que es va haver de retirar a Portugal, descarten un trencament muscular a l'uruguaià, per tant l'evolució marca la disponibilitat. Se'n suma que Simeone tornaria a defensa de 4, alerta amb les baixes, Versálico, Jiménez, Trippier i Savic, Suárez o Cunha a l'atac, i Lemar o Carrasco a una banda, són els dos dubtes del tècnic Matalassé, en un partit que serà presenciat en directe, en viu, pel gran seleccionador espanyol de futbol, Luis Enrique Martínez.
Dos quarts de quatre, de seguida el debat.
Esports Cope, un equip guanyador. Informació, opinió, debats, protagonistes...
Hola, Xavi, sóc en Joan Vilà. Has aconseguit el teu somni. Només desitjo, espero, i estic segur que serà així, que aconsegueixis com a entrenador el mateix que vas aconseguir com a jugador.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, obrim el debat a Esports Cope, com cada divendres amb el Petón. Hola, Petón, bona tarda.
¿Qué tal, John? Bona tarda.
¿Cómo estás? Te noto bien de tono de voz, ¿eh? Bien de estado de ánimo, ¿eh?
Fuerte pulmonarmente hablando.
Sí, señor. No me extraña, no me extraña. No me extraña.
Tiene mucho que ver con lo que sucedió el martes.
Bueno. Al más puro estilo Atlético de Madrid, ¿eh, Petón?
Esencial, clásico. Esto es algo que hemos visto nosotros hace mucho.
Con sufrimiento, con dificultades por el camino, pero bueno, adelante, ¿eh? Adelante.
Y con más cosas, porque el Atlético de Madrid tiene de bueno su hinchada. Que cuando ha terminado un partido de los grandes, no sabes si ha ganado o ha perdido. Da igual, porque la hinchada está ahí aplaudiendo, gritando. Lo hemos visto en finales. En el Camp Nou, una contra Sevilla, contra el Madrid, en la Copa. Pero cuando gana, es lo mismo multiplicado a la máxima expresión. Y ese vídeo de la fiesta atlética en Odragao es una maravilla.
Sí, señor, sí, señor. Muy bien. A ver qué tono de voz tiene el amigo Toni Freixa. Hola, Toni.
¿Qué tal? Bueno. Siempre bueno.
Siempre bueno, a pesar de la dura realidad, ¿eh?
Como decimos en Cataluña, a las penas puñaladas.
A las penas puñaladas, sí. Pero bueno, la realidad, como dijo Xavi el otro día, es dura, Toni, ¿eh?
Sí, es la realidad desde el inicio de temporada y casi desde el final de la pasada, ¿no? No es nueva, no es algo que haya sucedido ahora, sino que llevamos ya unos cuantos meses con ella, aunque se haya querido focalizar en el entrenador que había antes. Bueno, pues al final un entrenador, yo siempre digo que un entrenador, no sé lo que opinará Petón, pero un entrenador es el rendimiento de un equipo, pues un 20%, pero al final hay un 80% que depende de los jugadores que hay en el campo, y por muy bueno que sea el entrenador, lo que determina el rendimiento siempre son los jugadores que salen a jugar. Y yo creo que esta plantilla no es que no tenga calidad, porque sí que la tiene, tiene más que la que está exhibiendo, pero está en una falta de confianza y en una dinámica muy negativa. Es muy complicado levantarla.
A ver, Petón, ¿qué dices?
Sí, pues yo creo que el análisis de Tony no necesita remoquete, no hay que añadir nada. Pero, por buscar un ángulo distinto, yo creo que la melancolía del Barça se curará solamente con goles. Y el Barça no tiene un goleador. Puede jugar muy bien, mucho mejor que antes, mostrar la idea que ha caracterizado al Barça en los últimos años, que mientras carezca de ese tío que llega al área y transforma todo, y en ocasiones, cuando no hay capacidad para crear, él se la inventa, va a tener problemas. El Barça ha vivido mucho tiempo de Messi en circunstancias así. Y el Barça, vamos, si yo fuera el Barça, estaría ahora empeñando las joyas de la bisabuela para fichar a Haaland. No tendría otro objetivo. Me olvido de cualquier otro futbolista. Voy a crearlos yo. Tengo una cantera joven que es una bomba, en el medio campo sobre todo. Entonces, ese. Y luego un central que sea un jefe. Tiene centrales que van a ser buenos. Araujo, Eric. Pero uno que sea tremendo, tremendo. Lo que pasa es que volvemos a lo de siempre. Tony nos lo explicará mejor. ¿Hay dinero para eso?
No, yo creo que no, Tony. Es que, claro, hablar de Haaland en clave Barça a mí me parece, ahora mismo me parece un escenario absolutamente irreal.
Claro, es irreal porque el Barça es esclavo de los antecedentes. Los antecedentes, para mí, la situación en la que nos encontramos es consecuencia de tres factores principales. Uno es una gestión deportiva de la junta anterior muy deficiente. Otro es la pandemia. Y otro, el tercero, que nadie comenta, es que ese voto de censura que toda la masa social consideró tan necesario situó al club en una inacción total, porque salió la junta, llegó una comisión gestora que podía hacer poco y por fin llegó una junta directiva que desde el mes de marzo al mes de junio creyó que lo mejor era no hacer nada y cerrar unas pérdidas de 481 millones de euros, que la auditoría ha dicho que, hombre, que sí, que está bien, pero que han dotado provisiones por depreciación de jugadores, provisiones por procedimientos judiciales, que han dado una foto de fair play financiero que impide al Barça incorporar jugadores. Si es que el equipo que se tiene, que se hubiera querido tener un equipo mucho mejor, pero al final no se pudo contratar a Messi y hubo que dar salida a Griezmann, pues es consecuencia de esas decisiones económicas y de esa gestión anterior. Ante esta situación, si estuviéramos con poca deuda, pues podríamos hacer un planteamiento modesto, de cantera, de sobrellevar 2-3 años hasta que el equipo se consolide y ya podamos generar esos ingresos que vienen como consecuencia del rendimiento deportivo. Siempre en los clubes de fútbol tú ganas dinero cuando ganas partidos. Si no ganas partidos o no tienes un rendimiento deportivo alto, no generas negocio. Eso es de cajón. Bueno, pues podríamos hacerlo así, pero es que claro, el Barça tiene una gran deuda. Ya las obligaciones que tiene ya son muy altas. Y encima ahora resulta que tenemos que pedir 1.500 millones de euros más para construir un estadio de 110.000 espectadores cuando no estamos ni en la Champions. Bueno, pues el problema es muy grave, está claro.
Bueno, vaya panorama. No parece que a corto o medio plazo, Petón, la plantilla se pueda reforzar mucho, porque la situación la acaba de dibujar perfectamente Tony. Con lo cual, ¿ves al Barça quedando este año entre los cuatro primeros de la Liga? ¿O empiezas a tener dudas?
No, es que no tiene gol.
Claro.
Retorno a lo de antes. ¿Cómo vas a clasificarte si aún jugando bien? Se va a dar el muchas veces lo de Villarreal, que partidos igualados se decanten por errores del contrario en el último tramo. Si es que te va a costar a ti en tu propio terreno, incluso dominando mucho los partidos. Te va a costar, porque alguna vas a tener en contra también. El otro día contra el Bayern Múnich. Pero si el Barça estaba jugando con buen gusto y llegaba a la portería contraria. Pero la falta de fe en el gol hace que ya se fíe en acciones del más rápido, que en este caso era Dembélé, la posibilidad de transformar. Los demás ni acompañaban. Tú ves ayer el Atalanta con el Villarreal,
sí.
Y Atalanta tenía 8 futbolistas en el área del Villarreal.
Sí.
0-1, 0-2, 0-3, pero claro, luego 2-3 y vamos a pedir la hora.
Y un poco más y empatan y sí, sí.
Claro, porque tienen esa voluntad goleadora y futbolistas que son
hechos para eso, que tienen esa capacidad. Y el Barça tiene una carencia tremenda de eso, tremenda.
Sí.
Ahora bien, para que no se instale todo el mundo en la tristeza y demás. El Barça va a mejorar, muchísimo va a mejorar. Sí. El Barça va a tener buen gusto y va a ser un equipo que divierta la grada. Sí, porque los jóvenes son buenísimos. Va a venir Pedri también.
Ansu, falta Ansu, Petón, que por ahí un poquito de gol, un poquito más de gol tendrás, un poquito.
El que más de todos, es decir, claro, mejorará el equipo. Pero tu pregunta, ¿llegará a jugar, le dará para con muchos apuros?
¿Tú lo ves, Toni?
O sea, perdón. Yo de verdad reservaría a los futbolistas para los partidos, lo dije hace mucho, y aquí también, recuérdalo, Joan. El Barça tiene una puerta para jugar la Champions ganando la UEFA.
Pero eso tiene peligro, ¿eh? Tiene su peligro, porque en un cruce te echan y... No, sí, es una posibilidad que tienes que explorar, claro.
Oye, yo lo he vivido, ¿eh? Después de llegar a dos Copas de Europa y que te guinden una, te la rebaten, te la roben con un árbitro que no puede ser más descarado, que tiempo después dice que pitó un penalti, que por cierto lo fue, o sea, que si no lo pita encima, dos veces malandrín, para compensar un fuera de juego de un metro. El Atlético de Madrid ha perdido una final de Champions marcando el único gol legal del partido. Y a los dos años estaba jugando la UEFA y la ganó. Y no sabes qué alegría.
Sí, no sabes
qué alegría.
Sí, Toni, es un debate que algún día habrá que hacer o que ya estamos haciendo. Si hay que, bueno, cargar las tintas en Liga para meterte entre los cuatro primeros o la vía Europa League, porque el Barça se va a encontrar con el escenario ese que comentábamos antes de jugar jueves-domingo, que para él es nuevo también.
Sí, hay que ir a por todo, ¿no? Nunca he sido partidario de apartar una competición, y más cuando estás en una situación en la que el Barça no se puede permitir el lujo de no jugar la Champions la temporada que viene. O sea, claro. Este es el mensaje que hay que ponerlo allí en todas partes. No nos podemos permitir ese lujo. Sí. Otros equipos pueden, si caigo en la Champions bien, y si no, pues en la Europa League, y si no, pues ya caeré el año que viene. No, el Barça no se lo puede permitir. Entonces, hay que ir a por todo. Los datos hasta el momento pues no son demasiado halagüeños, ¿no? Porque el Barça ha jugado 21 partidos oficiales, de los cuales solo ha ganado 8, ha empatado 6 y ha perdido 7. Si sumamos los goles a favor y los goles en contra de ambas competiciones, el balance es negativo, de -1. Entonces, claro, estos datos hoy por hoy te dicen que o cambiamos radicalmente o aquí hay un cambio de dinámica que va más por el terreno de, para mí, de la confianza, de lo ha dicho muy bien Petón antes, de atreverse a cuando pisas el área, ¿no? Esa confianza que, bueno, pues oiga, ¿por qué no puede marcar goles un centrocampista que llega desde segunda línea? ¿Por qué no puede marcar goles un extremo que en teoría no sería llamado a ser goleador? Sí. Porque al final el equipo necesita eso. Cuando Ansu Fati vuelva, pues Ansu Fati seguramente será el hombre gol. Pero de momento necesitamos que el equipo rinda y que el equipo produzca goles, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que cambiar esa dinámica. Hay que coger confianza y hay que creérselo, porque si no, las jornadas van transcurriendo y la distancia con los de arriba pues se va incrementando, y por mucho que seas el Barça, pues al final lo vas a tener realmente difícil.
Venga, la quiniela va. Osasuna Barça, Petón, ¿qué ponemos?
Osasuna Barça. Una X.
Me cachis. Toni.
Sí, hombre, si es por deseo, ya lo sabéis.
Sí,
pero,
ya. No.
Pero veo una X también.
Bueno, vale. Real Madrid-Atlético de Madrid, el derbi el domingo.
Me voy a reservar el pronóstico para la última posición. Decidlo vosotros antes, coreanos.
Yo pongo una X. Toni, ¿qué pones?
Yo también.
Una X. Sí.
Pues lo voy a decir una cosa. Va a ganar el Atleti.
Va a ganar el Atleti. Vale, pues está puesto. Buen fin de semana, amigos. Petón, Toni, gracias.
Gracias.
Una abrazada.
Que yo me escampa.
Adeu.
Adiós.
De dilluns a divendres, Esports Cope, entre les 3 i les 4 de la tarda.
Hi ha perill que el Barça s'hagi d'acabar convertint en Societat Anònima Esportiva? Saludem el Joan Vila, que és el pare futbolístic de Xavi. Tenim a Joan Capdevila, relacions institucionals del club. Joan, hola, bona tarda.
Un equip guanyador.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
veure, que hem estat aquest matí pendents de la reunió dels clubs de la Lliga en la que s'ha votat l'acord amb CVC. Com sabeu, sense Barça, Real Madrid i Atlètic Club, ha estat a la seu de la Lliga el company Adrián Gil. Hola, Adrián, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Joan?
Aprobado el acuerdo con 37 votos a favor, ¿no?, finalmente.
Eso es, 37 a favor, una abstención que a priori ha sido la del Real Oviedo, y tú lo decías, Atleti, Barça y Madrid en contra, y además esta mañana también se ha sumado el Ibiza, en total 4 votos en contra, para un acuerdo que ve la luz verde, pero que, como ha explicado Javier Tebas al término de la reunión, y como ha admitido los clubes que han votado en contra, lo impugnarán, lo llevarán a demandar ese acuerdo, así que la historia no acaba aquí, va a tener bastante más recorrido.
El proceso sigue. Adrián, gracias, un abrazo.
A vosotros.
Última hora de l'Espanyol amb el Quique Iglesias. Bona tarda, Quique.
Què tal? Bona tarda. Que juga demà a les dues a Cornellà contra el Llevant, el CUE, que no ha guanyat cap partit, i això és el que més por em fa. En fi, hi ha jugadors que no estan a punt. Òscar Gil estarà unes setmanes encara més de baixa. Després del Nadal tornarà a entrenar amb el grup. Di Mata tampoc està i es recuperarà després del Nadal. Les baixa Calero, també Fran Mérida sancionat. I atenció al problema que té Bolell, que li falten dos ungles dels peus i clar, li fa un mal terrible. I les té en carn viva i juga infiltrat. Per això avui no ha pogut ni tan sols entrenar. En fi, Vicente Moreno parla del Llevant, del rival de demà. Va jugar al Llevant quan tenia 15 i 16 anys. Va arribar fins i tot a debutar amb el primer equip en un partit amistós. Vicente Moreno.
Trampa no. Estic d'acord que se pot donar a la equivocació en quant a que se pense que el partit té més facilitat de la que realment té. Si fas un poc seguiment de lo que és el Llevant, hauràs vist molts partits on segurament aquests partits es tenia guanyat i se'ls ha escapat, i ja saps el futbol, no? Crec que històricament vos ha dificultat molt el Llevant en els últims anys també, no? Però nosaltres ens centrem en fer les coses bé nosaltres, en donar motius en el partit per a guanyar, i és en el que estem més focalitzats, no?
L'equip habitual, Diego López a la porteria, Aleix Vidal, Sergi Gómez, Cabrera, Pedrosa en defensa, Keidi Vare i Ángel Herrera i Darder té encara un trau al cap, i és possible que fos suplent i que en el seu lloc entrés Morlanes. En Barba, a veure si fa algun gol de tant en quant. Puado, a veure si també fa també el seu primer gol a la primera. Acompanyaran a RDT, que fa 3 setmanes que no fa un gol. Vicente Moreno parla dels números extraordinaris de l'Espanyol a casa.
Tenemos unos números extremadamente positivos, no diría ni si fuera de lo normal o no, pero son los que son muy buenos. De hecho, comparativa al resto, pues ahí andaremos, ¿no?, con los mejores. Pero bueno, siempre hay margen de mejora también, así que mañana tenemos una oportunidad de incluso mejorar esos números en casa. Y bueno, pues a ver si somos capaces de hacer un buen partido para que cuando termine el partido, en ese último partido, como bien dices, pues podamos ser todos felices y tengamos un buen recuerdo, ¿no?, de ese último partido en este año 2021.
A casa, evidentment, perquè l'Espanyol tancarà l'any dimarts a Palència a la Copa i després dos partits consecutius fora de casa, a Vigo d'aquí a una setmana, i després tancarà l'any el dia 31 de desembre a València.
Gràcies, Quique, sort demà, que vagi bé.
A tu també, xau.
Primer jugar l'Espanyol a les dues i després, quan acabi l'Espanyol, al Girona, a les 4 de la tarda, al camp de l'Ibiza. Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Amb quines novetats?
Doncs mira, un Girona que ja té llista de convocats. Són 20 futbolistes, no hi ha novetats. Els 5 lesionats són baixes, 5 lesionats de llarga durada. Dues incorporacions, els sancionats Ibrakebe i Junca, per un partit el de demà que obre un grup dels tres últims partits d'aquest 2021, és a dir, demà, com deies, 4 de la tarda a camp de l'Eivissa, dimarts Copa del Rei a Osca, i divendres, per estrenar també nou horari, Batllori el divendres, rebent el Burgos a Montilivi. Aquest és Miguel Ángel Sánchez, el tècnic del Girona.
Es un equipo muy difícil, hay que quitarles el balón, llevan ahora en los últimos partidos marcando poco, pero encajando muy poco. Entonces tenemos que el partido sea más abierto de lo que ha sido últimamente los partidos del Ibiza. Son partidos donde se producen pocas cosas, entonces necesitamos que ocurran muchas cosas en el campo. Y para eso tenemos que ser un equipo protagonista.
Recordem, 8è Girona, 27 punts, a 3 de la promoció per pujar, que marquen Las Palmas, 14è l'Eivissa amb 24 punts.
Sort pel Girona també. Futbol femení, Sílvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
El Barça a la Champions ahir 0-4 al camp de l'Arsenal, i a la Lliga aquest diumenge al matí Clàssic.
Gran nit a l'Emirates davant 12.232 espectadors, molt superior al Barça, 4-0, passa quarts de final de la Champions com a líder de grup a falta d'una jornada, doblet de Jennifer Hermoso, també van marcar Rolfo i Aitana. El sorteig de quarts de final es farà el 20 de desembre, però les eliminatòries no es jugaran fins al març. El Barça es trobarà amb un segon de grup, de moment només està confirmat el Real Madrid, però també podrien ser-hi el Bayern, el Chelsea o el Wolfsburg. Escolteu els elogis del míster Jonathan Giraldes rendit a les seves jugadores després de l'exhibició a Londres.
Hem jugat un gran futbol, hem competit durant els 90 minuts, el pla de partit ens ha sortit molt bé, les jugadores són molt bones, al final quan planteses el partit amb aquest nivell de jugadores és tot més fàcil i jo crec que en línies generals el nivell de l'equip ha estat excel·lent.
Una bona notícia, el retorn de Caroline Graham Hansen, que va jugar 25 minuts. La mala notícia, Patrick Guijarro, s'ha hagut de quedar a Londres fent quarantena després de donar positiu per Covid poques hores abans del partit. Es perdrà aquest clàssic de diumenge a les 12 del migdia a l'Alfredo Di Stéfano. L'equip blanc arriba novè a la Lliga amb 19 punts del Barça, però eufòric després d'aquesta classificació per quarts de final de la Champions en la seva primera participació. Partit amb tots els honors, s'emetrà per la U de Televisió Espanyola, per TV3 i per Barça TV.
Gràcies, Sílvia.
Adeu.
Ens queda pentinar o què ens depara la jornada de la Primera Federació, Gil.
Jornada número 16, destaquem dissabte a les 7 de la tarda, Castellón-Andorra. Quart contra cinquè, Eder Sarabia, el tècnic andorrà, diu que cal estar atents davant de l'equip de moda.
Están todas muy preparadas y encima nos enfrentamos a, no sé si decir, el equipo más en forma de la Liga, que juegue quien juegue. Es un equipo muy competitivo con muchos argumentos, así que si no estamos sería un error muy grande.
Destacat a les 12, el diumenge, Barça B, Atlético Baleares, el segon de la classificació, entrenat per un català, Xavi Calm.
Home, és una molt bona oportunitat, sabem que és un camp complicat i sabem que el Barça, encara que vingui de 3 derrotes seguides, no canviarà l'estil de joc i no canviarà el seu pla, no? Un equip que té jugadors que fa molt temps que estan fent el mateix, que estan fent els mateixos moviments, el mateix model de joc, i troben solucions molt ràpid, perquè fa molt temps que ho treballen. Però bueno, nosaltres hem d'anar a intentar que no trobin aquestes solucions, no només pensant en com els pressionarem i en com els hi robarem la pilota, sinó també pensant en què farem quan la tinguem.
Recordem, ajornat per Covid al Sabadell Betis B, resta de la jornada al Collano Costa Brava, Sant Luqueño Cornellà, Nàstic Vila-real B.
Fins aquí a futbol.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En COPE cada vez sois más las personas que queréis vivir el deporte con los números uno de la radio española.
1.668.000 oyentes como tú eligen los fines de semana tiempo de juego para vibrar.
Según el EGM, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño consiguen su mejor marca y se mantienen como líderes indiscutibles de la radio deportiva los fines de semana.
Un año más, gracias EGM.
Sí. ¿Qué esconder? Me quedo contigo.
Y el partidazo de COPE cierra el mejor año de su historia siendo el referente de la radio deportiva nocturna.
Tenemos por delante una gran noche de radio. Una gran noche de radio, ¿eh? Además, de estas que las siento de verdad, en la piel.
Por todo ello, te decimos gracias. Ahorra en tus compras de Navidad con los 3 días sin IVA de MediaMarkt. Del 10 al 12 de diciembre te descontamos el menos 21% de IVA en televisores, electrodomésticos y mucho más. Aprovecha ya en tu tienda y en MediaMarkt.es. MediaMarkt, esta Navidad está hecha para ti.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Las hipotecas del Santander son por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú tienes familia, tú tienes una empresa, tú tienes sueños, tú quieres emprender. Porque te esfuerzas, te entregas, te ilusionas, te gusta mucho. Santander, por ti, los primeros. Porque tú, porque te.
La única música que deberías escuchar esta Navidad es esta. Y no música de espera. Berti o falso. Asegura tu coche desde solo 180 euros fraccionándolo como quieras y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en Berti.es y estas Navidades solo preocúpate de disfrutar. Berti, tu aseguradora digital.
Anem al bàsquet, Albert, que tenim gran partit en majúscules avui al Palau, a la Eurolliga, clàssic, Barça-Real Madrid.
De la 14a jornada de la màxima competició continental, recordo en joc el liderat de la Eurolliga, el segon clàssic d'aquesta temporada, el primer Europa, els dos, Barça i Real Madrid, arriben empatats amb 11 victòries, això sí, millor baraix pel conjunt blaugrana. Un Barça que ha realitzat aquest matí, Batllori, l'habitual sessió de tir al dia de partit, baixes Calates, Higuins, Abrines, preparat per debutar Dante Exum, sentim el millor jugador, el jugador més valorat ara mateix de l'Euroliga, Nico Mirotic.
Mi mujer lo tiene marcado en el calendario. Eso digo yo. Ella sabe mejor mis partidos que yo, sinceramente. Partidos contra Madrid siempre son importantes. Son grandes para los jugadores, para la afición y uno pues quiere jugar bien, ¿no? No hay que obsesionarse, no hay que meter una presión extra a uno mismo. No será mi primer partido, no será mi último contra Madrid, pero yo creo que se me ha visto jugar cómodo, ¿no?
El conjunt blaugrana està invicta al Palau aquesta temporada a l'Eurolliga. El Real Madrid encadena 6 victòries seguides a Europa. Té les baixes de Locen, de Valde, de Thompkins. Pablo Lasso és l'entrenador del conjunt blanc.
Ganar al Barcelona no nos da nada. Si perdemos todos los partidos que quedan, no entraremos ni en el playoff de Euroliga. Creo que es un partido importante, creo que nos jugamos el liderato, creo que habla muy bien de los dos equipos el hecho de que estemos peleando por el liderato en un partido en diciembre, pero yo creo que los dos somos conscientes que ganar mañana no nos da la clasificación, por ejemplo, para la Final Four o para el playoff de Euroliga. Queda mucha temporada, pero que duda cabe que un Barcelona-Real Madrid o un Real Madrid-Barcelona es un partido importante.
El partit a les 9 de la nit en un Palau Blaugrana, Joan, que presentarà la millor entrada de la temporada. Queden ara mateix menys de 100 entrades a la venda.
Un apunt ràpid de l'Uni Girona, Albert, que s'ha posat líder de grup a l'Eurolliga, no?
Sí, s'ha posat líder de grup l'Uni Girona. Vaja, que està signant una primera volta espectacular de l'Eurolliga després d'aquesta victòria que va aconseguir ahir l'Espart Uni Girona. Vaja, ve de fer uns molts bons partits al conjunt que entrena el Fred Julve. Recordo que ja va guanyar el Perfumeries Avenida i fixa't com està. Espart Girona, líder, 5-3, victòries, derrotes per davant d'equips importantíssims, com és el cas del Fenerbahçe o el Família Schio d'Itàlia. Un Espart Uni Girona que està possiblement vivint ara mateix el millor moment de la temporada.
I que ahir va aconseguir una bona victòria a la pista del Sopron per 53-68. Gràcies, Albert.
Una abraçada.
Ara parlem d'handbol. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Bajori? Bona tarda.
El Barça va empatar a 28 a la pista del PSG a la Champions.
Sí, però desperdició una gran ocasió per a ganar fora de casa uno de los favoritos al título después de desaprovechar una ventaja de 3 goles a falta de 5 minutos para acabar el partido. Hizo que al principio del choque el PSG se fue en el marcador con una diferencia de 6 goles. Errores en la recta final les privó de una victoria que habría sido importante de cara a luchar por la primera o la segunda posición. Richardson no jugó por lesión y Engesan no disputó la segunda parte por problemas físicos. Al final del partido, el técnico de los azulgrana, Antonio Carlos Ortega, destacó la mejora de su equipo.
El equipo ha hecho un esfuerzo titánico, que no hemos entrado bien al partido, pero más por fallos de lanzamiento que por mal juego. El equipo ha tenido calma y hemos vuelto en el segundo tiempo, la portería empezó a parar y hemos puesto delante y quizá los últimos 5 minutos hemos perdido un balón demasiado, o hemos tirado demasiado pronto alguna vez. Creo que el esfuerzo del equipo ha sido fantástico, estoy muy orgulloso de los jugadores y está en la línea a seguir.
Eso sí, el Barça se vio beneficiado por las derrotas del Kielce en Porto, del Vesprémate en Flensburg, que han apretado la clasificación de forma que a falta de 4 jornadas para el final de la fase de grupos, el Kielce sigue líder, pero solo con 2 puntos de ventaja respecto al PSG, al Vesprém y al Barça, los 3 empatados a 12 puntos. La Champions se para por el europeo de Hungría y Eslovaquia que se juega en enero.
Y al Mundial Femení tenim avui España-Croacia, las guerreras a un pas de la clasificación para quarts.
Solo les hace falta puntuar, les vale el empate y también obviamente la victoria. El técnico José Ignacio Prades advierte, eso sí, de la dificultad de ganar a las croatas.
Otra gran final para nosotros. Sabíamos que esta main round iban a costar de 3 finales. La primera fue ante Japón, que ya comprobamos la dificultad de la main round. También se juegan sus opciones, independientemente de cómo lleguen a este partido. Vamos a tener que estar pues, a un nivel muy alto para sacar el partido.
El partido vende 30. En caso de derrota, el domingo España tendría la última oportunidad para clasificarse para los cuartos ante Brasil.
Gracias, Juan.
Que va a llover.
Superstar.
Deportes Cope 2030, con la conducción de Manolo Lama. Un programa de deportes y de geografía.
Vamos, que mucho y bueno, todo breve. Roberto Arrillaga, ¿cómo va en la Euroliga el Baskonia con el Asvel?
En el segundo cuarto, partido muy igualado, 3 arriba, 31, Baskonia, 29.
Por cierto, maravilloso guiño de la NBA a la isla de la Parra, de la Palma. Parra.
La isla de Java, la isla de Pascua, la isla de la Palma y la isla de Parra.
Se le había dado una pasa al Parra, que anava
a Radina. Una pasa a Rubén Parra y Rubén Parra una mica més i no pot entrar de la risa. Bueno, Gran Premi d'Abu Dhabi, Fórmula 1, segons entrenaments lliures. Hamilton, primer, Verstappen, quart. Guardiola, dos puntos, comillas. Haaland, siguiente pregunta. I deixa'm dir, Valllori, que el gran Magnus Carlsen està a escassos moviments amb fitxes negres, guanyar-li una altra vegada a Nepomniachtchi.
O sigui, ja guanyaria el Mundial, no?
Guanyaria, efectivament, revalidaria el seu títol de campió mundial d'escacs. Espero que l'assessoria de Víctor Navarro no falli en aquesta matèria.
Gracias, Gil.
A vosaltres, lo mejor en lo personal, querido.
Lo mejor en lo personal y en lo deportivo ya, pues... ¿Qué vols que et digui?
Ah, venga, venga, que me has dicho antes que el empatito. Yo firmo perder solo de 3 el clàssico femenino.
Vagi molt bé.
Adeu.
Bon cap de setmana, a les 4.